Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Bon dia, bon diumenge. Avui, al Paraules de vida, us volem parlar de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2020. De fet, és un instrument de solidaritat, és un instrument pràctic perquè és una agenda, però és també un instrument de solidaritat i de transformació que de ben segur coneixeu. Enguany té com a lema Organització Popular, Esperança i Acció Transformadora. Al llarg de les últimes setmanes s'ha anat presentant arreu del territori català de la mà dels seus responsables a Catalunya, de la mà dels membres del Comitè de l'Agenda Llatinoamericana Mundial a Catalunya. Avui en parlem i ho fem amb en Jordi Planas, ell és el coordinador de l'Agenda Llatinoamericana Mundial a Catalunya i també ens acompanya en Josué Alemán. Ell és el coordinador internacional de l'Agenda que aquests dies es troba visitant Catalunya. I us recordo que quan s'acabi el Paraules de Vida, just abans d'acabar el Paraules de Vida, ens arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Josué Alemán i Jordi Planas, bon dia i benvinguts al Paraules de Vida.
Hola, bon dia.
Avui, com heu sentit a la portada, en Josué i en Jordi ens acompanyen per parlar de l'Agenda Llatinoamericana 2022, d'una nova edició d'aquest instrument solidari. De fet, al Paraules de Vida n'hem parlat en diverses ocasions. Primer de tot, Jordi, per començar, recordem pels oients del Paraules de Vida, l'Agenda Llatinoamericana és un instrument de solidaritat, de reflexió i una agenda, oi?
Evidentment. És un llibre, és una obra clàssica, mundial, d'uns 60 articles aquest any, de plomes d'una gran categoria humana i literària i d'un immens caudal de riquesa, patrimoni de la humanitat ja, que pretén despertar consciències. És a dir, vol provocar transformacions de consciència perquè sorgeixin pràctiques noves. Va néixer l'any 92 i aquest any ja serà la 31a edició de l'Agenda Llatinoamericana, traduïda a diversos idiomes, i cada país pot tenir una edició pròpia en la qual hi pot afegir efemèrides, articles que li són més pròpies i s'enriqueix d'aquesta manera.
Ara després parlarem també dels articles, del contingut d'aquesta agenda llatinoamericana, però primer també m'agradaria presentar els oients del Paraules de Vida, en Josué. Josué Alemán, que aquests dies es troba a Catalunya, té una agenda molt repleta, una agenda molt completa. Josué, primer de tot, tu, per presentar-te a l'audiència, ¿quién es Josué Alemán y cuál fue su primer contacto con la agenda latinoamericana?
Josué Alemán solo es parte de la red internacional que ha tomado el relevo de José María Vigil y don Pedro Casaldáliga en este trabajo de que cada año salga la agenda latinoamericana mundial. Y mi primer encuentro, como muchas personas, en una presentación de la agenda, así la conocí.
Y a partir de ahí te cautivó.
Sí, bueno, hice algunos amigos, temas afines, intereses afines, nos fuimos conociendo, me integré a la comisión, luego tomé coordinación local y de allí pues en equipo decidimos al menos reconocernos como una especie de sede de la nueva red internacional, pero va mejor decir que es esa red, el relevo, no solo El Salvador ni yo el coordinador, puesto que los roles que cada cual toma para cada país, como diseño gráfico, efemérides, entre otros, están distribuidos en países. No está todo en El Salvador.
Pero bueno, vosotros sois, en el caso de Jordi, es la cara visible de la agenda latinoamericana aquí en Cataluña y en tu caso a nivel mundial. Y eso es importante, ¿no? Como ahora comentas tú, ese relevo que se produce para dar continuidad a un instrumento que hoy en día continúa siendo muy necesario.
Sí. Precisamente, algunas caras tienen que ser visibles y así como en 1992 don Pedro Casaldáliga con su nombre y su obra y lo mismo José María Vigil son los nombres más conocidos, pero desde aquel año muchos anónimos y anónimas han estado detrás.
Uh-huh. Y ahora estos días, como decíamos, con tus amigos de la agenda latinoamericana aquí en Cataluña, con Jordi Planas, ¿cómo está siendo tu visita? No sé si aprovechas para eso, continuar también difundiendo, ¿no?, el mensaje y presentando la edición del 2022.
Bueno, como regularmente funciona esto de la ida y vuelta, nos visitamos, en este caso yo les visito y los locales se encargan de hacer la agenda de eventos, porque son quienes tienen a estos contactos, amigas, amigos, medios y redes que apoyan estas causas. Y bueno, y yo me pongo a la orden. Así funciona esto.
Jordi, parlem també d'aquesta agenda llatinoamericana, del lema d'aquest any, del lema del proper any, del 2022. De fet, ja estem en el 2022. Que diuen, no?, Organització Popular, Esperança i Acció Transformadora. Una acció transformadora que és la necessària, no?, perquè el món sigui més just i més solidari.
Sí, sí, és indiscutible. És indiscutible que avui, bueno, si donem un cop d'ull al panorama del món, penso que tots plegats ens donem compte que tenim un món malalt. Un món malalt, veiem la fam al món, les desigualtats que augmenten, aquesta cursa d'armaments de bojos. El nivell d'ecologia ja ho hem vist, i que per cert m'apunto aquí a l'ecologia, que el problema de les immigracions, que precisament donem compte que amb el canvi climàtic el tenim al damunt i que actualment les dades ens donen que hi ha hagut 10,3 milions de desplaçats per esdeveniments climàtics. És a dir, el Covid-19 és un bon assaig general pel col·lapse que pot venir. Llavors també estem assistint en una situació, diríem, en gran part del món, d'una onada d'odi, de menyspreu, d'exclusió, de violència horrorosa. I això, desgraciadament, no és gens negatiu. I que, per tant, el nostre ADN ha de ser realment positiu. No ens calen màquines, es diu el discurs del gran dictador. Ens cal humanitat, no ens cal intel·ligència, ens cal amor i tendresa. I sense aquestes virtuts, la vida serà violenta i tot es perdrà. Per tant, nosaltres creiem que hem de posar l'accent aquest any amb els col·lectius de base. És a dir, que hem de canviar cors i ments. Hem de començar per nosaltres mateixos, de l'organització popular. Els canvis difícilment vindran de dalt. Per tant, bé, tots aquests articles ens ajuden a reflexionar, a obrir debats, a prendre consciència per fomentar els valors humans, la tendresa, la bondat, la solidaritat, la comprensió, la tolerància. Aquests valors humans, sense aquesta ètica, aquests valors humans, el món no canviarà. Per tant, fem aquest toc d'atenció en aquest lema d'aquest any: Organització Popular, Esperança i Acció Transformadora. Esperança, que no vol dir esperar que algú de dalt ens solucioni res, sinó esperança activa, compromesa.
Sembla mentida, no?, que al segle XXI que estem molt avançats tecnològicament, però de fet haguem de demanar, de reivindicar paraules com dius ara, no?, la tendresa, la bondat, la tolerància i el respecte.
És evident, i bé, tenim aquí un article precisament de l'agenda d'aquest any de Mayo, doncs, que posa el dit a la llaga, i que diu: feixisme i revisió són dos fenòmens que històricament han mantingut una relació de complicitat que sovint ha desembocat en règims dictatorials, nacionalismes populistes de dreta, excloents, i règims confessionals que neguen l'exercici dels drets humans. És a dir, avui l'extrema dreta i el feixisme es complementa a dalt i s'abriga amb el missatge evangèlic. I això s'ha de denunciar. I en Josué Alemán potser en sap més que jo com aquests països, com el cas, per exemple, del Brasil amb Bolsonaro, doncs com va utilitzar les sectes religioses que floreixen, i de quina manera El Salvador i aquests països empobrits, el primer impostor és aquell que s'emporta els vots, per dir-ho. Jo no fa gaire vaig tenir una relació amb en Frei Beto i li vaig preguntar què vareu fer, Frei Beto, sabem que va estar el ministre de Lula, ministre d'Hambre Cero, i li vaig preguntar què vareu fer, vosaltres que vareu donar de menjar a milions de persones i vareu treure de la misèria. I em va contestar, Jordi, cert el que dius, però no vàrem saber fer una cosa, educar a la gent. És a dir, que la gent es donés compte del per què les situacions d'injustícia, de desigualtat, es prengués consciència. No n'hi ha prou de donar un peix ni d'ensenyar a pescar, no, no, no. S'ha de fer aquest treball conjunt d'educació. Evidentment que s'han de cobrir les necessitats bàsiques, però sense una educació, i una educació sobretot amb valors, irà descobrint el per què és una educació social, una educació política, i per tant l'agenda ens apunta cap aquí.
Ara parlaves, Jordi, no?, de la perspectiva, si l'agenda és mundial i el que fa és doncs, això reflectir i reivindicar les lluites, no?, les lluites i les causes perdudes en aquest món. I la perspectiva és molt diferent de la que veiem aquí, de la que podem veure, no? La perspectiva és molt diferent de la que vemos aquí, de la que vemos, Josué, en los países de Latinoamérica, ¿no? Explícanos un poco, ahora lo que comentaba Jordi, la situación allí seguro que es más grave todavía, ¿no? Cuando se vulneran derechos humanos.
Pues una de las cuestiones que promueve la agenda latinoamericana es precisamente el intercambio de las causas de cada pueblo. Pues en Latinoamérica no diría que es más grave, sino que tenemos lo que tenemos. Es decir, aquí también hay injusticias en Europa, en Asia, en África y en América. Nos vamos a cada uno de los casos. Por ejemplo, en Sudamérica nos enteramos de que hay gente que tiene causas de luchar contra la expropiación de la tierra. Una tierra que, por ejemplo, si es un pueblo originario, la han tenido por generaciones. Pero por las leyes nacionales se las pueden expropiar y se las quedan terratenientes para granjas. En el caso de Brasil, regularmente eso es lo que sucede para explotar los recursos naturales, o casos como el de Ecuador, que se dan algunas situaciones que nos damos cuenta, en las que se expropia la tierra a personas que se han establecido con sus familias para la construcción de algún complejo habitacional. Alguien reclama la tierra, se inscribe legalmente y todo. Al final todo termina siendo legal. Cuestiones similares pueden suceder en El Salvador también. Las diferencias están. Cada pueblo tiene sus problemas y sus causas por las cuales luchar. Y la cuestión es que cada cual localmente tenemos que responsabilizarnos de estas causas y hacer algo para que esto no siga así. Es por ello que a veces tenemos visiones equivocadas de estos mundos. Primero nos llamamos este viejo mundo y nosotros un mundo un poco más nuevo. Bueno, el mundo la misma edad tiene desde que el mundo es mundo. Allí el tema de las migraciones y esta historia de cómo los pueblos se fueron creando y cada cual es la que nos revela precisamente la antigüedad de cada uno. Es decir, hay una serie de relatos que desconocemos, una serie de causas, situaciones históricas, el origen de los pueblos, todo se desconoce. Y algunos artículos de la agenda hacen referencia precisamente a esto, a cosmovisiones desconocidas por algunos de nosotros. Uh-huh. Aquí, por estos lados, hay una serie de cosmovisiones que mucha población latinoamericana desconoce y que le sería de mucha utilidad retomar, y principalmente por las similitudes, por unas cuestiones que son tan similares, visiones del mundo tan similares y de beneficio para el común. Y esos puntos ayudan a crecer y a no dejarnos también atrapar por otras cosmovisiones que son más dañinas, como una cosmovisión de capitalismo salvaje que nos lleva a una economía de mercado que lo que busca es maximizar ganancias para quienes son dueños de esos capitales, que es como funciona actualmente el sistema. Y un sistema globalizado, mundializado e internacionalizado, se podría decir. Pues son este tipo de cosas las que tenemos que comprender cómo funcionan y tenemos que ver esas fórmulas, no tanto buscarlas, porque ya muchas pensadoras y pensadores y colectivos nos han dado esas pistas. La agenda solo es una herramienta que publica parte de estas pistas para ese otro mundo que es posible. No hay una sola fórmula y no hay fórmula que le vaya bien a todo el mundo. Uh-huh. Pueblos originarios alejados de la civilización nuestra, porque ellos son otra civilización, no necesitan de algunas cosas que nosotros tenemos, como el internet o como el tipo de juguetes que usan los niños. Ellos tienen otras maneras, otros relatos, otra forma de vida, y están bien sin nosotros. Pero vaya que puede haber un intercambio de tecnologías o de otras cosas, como por ejemplo, tratar enfermedades como el cáncer. Si ellos así lo admiten desde su cosmovisión, sí que desde nuestro lado se puede hacer ese intercambio y apoyar. Pero si su cosmovisión lo rechaza, es decisión del pueblo. Lo importante es que no llegó alguno de nuestros países o alguna de nuestras sociedades y les dijo, venimos acá, vamos a construir un complejo habitacional para que vivan mejor y tengan estas facilidades.
A imponer las condiciones.
D'això se'n diria colonialisme. Sí. Hay un colonialisme que no fueron solo los de los 500 años, sinó un colonialisme existent. I sobretot un colonialisme de les ments, perquè les idees mouen el món. I tornant al que deia en Josué, per exemple, l'any 2000 vàrem fer-se ressò d'un escrit que el vàrem fer a un col·lectiu indígena de Colòmbia anomenat el Zuba. I explicaven el per què vàrem prendre una decisió de suïcidar-se col·lectivament. Llegeixo un resum, amb el teu permís.
Sí, molt ràpid, Jordi.
Que alguns caps blancs s'haurien aterrit davant del seu poble per la nostra decisió del suïcidi col·lectiu com a últim recurs per defensar la nostra mare terra. Una vegada més, ens presenta com a salvatges. Ells busquen confondre, busquen desacreditar. A tot el seu poble li diem: l'uva es suïcida per la vida, el blanc es suïcida per monedes. Qui és el salvatge? Ens fa reflexionar, eh? Ens fa reflexionar aquest tema. I pitjor que un exèrcit invasor és una ment colonitzada. I aquestes ments colonitzades no és a còpies d'educació amb valors, com dèiem abans, perquè les idees mouen el món, no s'avançarà.
Dues qüestions abans d'acabar, Josué, una para ti. También dices en tu currículum que una de las causas que más te conmovieron cuando conoces el instrumento de la Agenda Latinoamericana es la causa de la revolución de las conciencias. Supongo que aquí es importante, ¿no? El hacer una sacsejada a las conciencias, ¿no? Remover las conciencias para que la gente actúe.
Sí, más que todo por el tema de la verdad. A ver, cada cual tiene su verdad según la experiencia y lo que conoce. Ya sea si cree en alguna divinidad o no, ¿qué espiritualidad se tiene? ¿Qué clase de economía conozco y me va bien? Si por cientos de años vivo en un lugar donde una economía colectiva y cooperativa ha ido bien, ¿por qué tendría que venir un mercado voraz a destrozarla? Entonces, esa cuestión de cuál es la verdad. No es una cuestión de imponer la verdad, mi verdad, o que me impongan la verdad de otro, sino que el mundo sea un poco más justo. Y esto requiere una revolución de conciencia en un mundo donde precisamente se nos dan opciones de adaptarnos o no, y el que no se adapta no sobrevive. Ese es un relato vigente aún.
Jordi, y para acabar, aquesta agenda, la del 2022, és també, suposo que important, o té un record important per una de les persones que van col·laborar-hi molt i que ens deixava aquest passat 2021, l'Arcadi Oliveres, oi?
Sí, precisament l'Arcadi Oliveres. Hem publicat un article, perquè nosaltres li vam demanar un article aquest any, però jo el vaig trucar i em va dir que miraria si seria temps, ja sabia de la informatat. Al no ser possible, hem recollit del seu últim llibre alguns pàrrafs molt significatius i els hem publicat. I també en el calendari solidari fem referència a l'Arcadi Oliveres, amb aquesta frase, aquest crit que fa ell sempre a l'esperança. També en el calendari solidari que va amb l'agenda i recordem el Pere Casaldàliga, bé, i altres personatges. Per exemple, hi ha un mossèn d'aquí de les comarques gironines, de l'Alt Empordà, que va morir fa un parell d'anys, en Pec Claverols, que ell havia participat molt activament i quasi bé, vaig dir, que era el màxim exponent de l'agenda llatinoamericana d'aquella comarca. I hi ha una frase que es troba aquí en el calendari que se la fa seva, que era d'en Casaldàliga, i que diu: el capitalisme, que s'ha quedat amb quasi amb tota la comunicació, la manipula, la explota i la falseja. Per tant, posem aquestes frases simples que ajuden a pensar. I en Arcadi Liberes, que és aquest diu: estem obligats a no perdre mai l'esperança.
Doncs hem esgotat el temps. Josué i Jordi, gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos acostat aquest instrument de solidaritat en aquest nou any, en aquest 2022, que tindrem molt present també.
Moltes gràcies, doncs.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I una setmana més arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana, des del passat dimarts 18 de gener i fins al dimarts vinent 25 de gener, festa de la conversió de l'apòstol Sant Pau, se celebra la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Aquest any porta per lema una cita bíblica de l'Evangeli de Mateu, extreta del relat de l'adoració dels mags a l'infant Jesús, que diu: hem vist la seva estrella a Orient i hem vingut a adorar-la. Algú pot pensar que s'ha escollit aquest text per mandra, degut a la recent influència de les passades festes de Nadal. Però no ha estat pas així. Els que organitzen aquesta setmana ecumènica, ja fa més de 54 anys, des de l'any 1968, són el Consell Ecumènic de les Esglésies i el Consell Pontifici per la Unitat dels Cristians. I són ells els qui sempre busquen un lloc del món on hi hagi coordinació ecumènica entre les diverses esglésies cristianes per tal que siguin ells els qui proposin un tema i un lema. Per aquest any se'ls hi va encomanar als cristians del Consell de les Esglésies de l'Orient Mitjà, amb seu a Beirut, al Líban. I no és gens estrany que ells busquessin justament un text on hi apareguessin els cristians que viuen a l'Orient. D'altra banda, la figura dels mags vinguts de l'Orient, per tradició, sempre s'ha interpretat com un símbol de la diversitat. Fins i tot en l'art se'ls ha pintat com a provinents de diverses races i cultures. I el fet que fessin junts un mateix camí cap a Betlem s'ha contemplat com el camí llarg i difícil que fem tots els creients junts i no pas separats. Un punt important de la Setmana Ecumènica d'aquest any és que s'escau en un moment en el qual nosaltres, els catòlics, estem començant un camí sinodal, convocats pel Papa Francesc fins a l'octubre del 2023. És un moment, doncs, per nosaltres de caminar junts, tal i com significa la paraula grega sínodos. Finalment, el símbol de l'estrella que va guiar els mags és també la imatge d'un objectiu comú que ens aplega i ens reuneix, i que en aquest cas és la unitat. Per tots, Jesús és la llum. Els cristians de l'Orient Mitjà són els que viuen allà on nosaltres hi veiem sortir cada dia el sol, a l'Orient. Però viuen des de fa molts anys immersos en conflictes, lluites i guerres, en una terra tacada de sang i enfosquida per la injustícia i l'opressió. Justament això és el que van descobrir els mags en aquell rei Herodes que es va comportar tan prepotent amb ells. Han passat 21 segles i l'Orient Mitjà segueix necessitant una llum celeste que acompanyi el seu poble i espera trobar un Déu pare i uns cristians germans que sentin les seves penes, que escoltin els seus clams i que els hi mostrin la seva compassió. Que els mags adoressin junts a Jesús és la imatge que tots els cristians units en l'adoració comú a Jesús. Com més ens apropem a Jesús, més units estem entre nosaltres. I entre tots, com els mags, li oferim a Jesús coses diferents i diverses i intercanviem entre nosaltres els nostres dons. En molts llocs del món, durant aquest temps tan difícil de la pandèmia del coronavirus, s'ha comprovat que aquesta crisi ha estat una autèntica oportunitat per desenvolupar noves formes de relacions ecumèniques, de pregària, de més trobades online i de compartir projectes d'ajuda social pels més necessitats. Dijous passat es va presentar a Roma un document on es recullen les experiències de 88 països del món i que es titula L'ecumenisme en temps de pandèmia, de la crisi a l'oportunitat. En aquest sentit, veiem com l'ecumenisme a nivell local està ajudant i molt a l'ecumenisme a nivell internacional. Per acabar, recordar-vos que aquest matí del diumenge a Roma, el Papa Francesc instituirà per primer cop dones pels ministeris laicals de lector i acòlit i de catequista. Això es farà a partir d'un nou ritual que ha elaborat la Congregació pel Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments i es farà avui en el marc de la celebració del tercer diumenge de la Paraula de Déu, una celebració que el Papa Francesc va instituir l'any 2019. Esperem que a partir d'això ara s'animin les diverses conferències episcopals. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui, tercer diumenge del temps de durant l'any, celebrem el diumenge de la Paraula de Déu, una jornada mundial i pontifícia instituïda fa un parell d'anys pel Papa Francesc amb la carta apostòlica Aperuit Illis del 30 de setembre de 2019. El Papa convida l'Església Universal a dedicar un diumenge complet a la Sagrada Escriptura. A motiu d'aquesta celebració, a les diòcesis amb seu a Catalunya es convoca la sisena setmana de la Bíblia del 23 al 29 de gener. Preguem perquè, amb el nostre esforç, cada any una mica més, la Paraula de Déu sigui coneguda i estimada a casa nostra. Marcats per la situació de pandèmia, que tant de sofriment i trasbals ha causat i causa encara enguany, el tema de la Setmana de la Bíblia és la paraula font de consol i esperança. Un lema que es basa en un verset de la Carta als Romans. En aquest text del Nou Testament podem llegir que tot el que fou escrit en altres temps va ser escrit per instruir-nos. Així, gràcies a la constància i al consol que ens donen les Escriptures, mantenim l'esperança. Ignorar les Escriptures és ignorar Crist, va escriure Sant Jeroni segles enrere. Sant Jeroni va dedicar bona part de la seva vida a la meditació de la Paraula de Déu, al seu estudi i aprofundiment, i va aportar a l'Església un inestimable llegat, la Bíblia traduïda al llatí, idioma estès en aquella època, que va arribar a convertir-se en idioma oficial de l'Església. Va ser, doncs, un primer esforç per acostar la Paraula de Déu a tota aquella part de l'Imperi Romà que no coneixia el grec. Meditar i pregar amb la Sagrada Escriptura és el camí per trobar Jesucrist, seguir les seves petjades i descobrir el sentit de la nostra vida. Com diu el Papa Francesc, és bo que no manqui mai en la vida del nostre poble aquesta relació decisiva amb la paraula viva que el Senyor mai es cansa de dirigir a la seva esposa perquè pugui créixer en l'amor i en el testimoni de la fe. El Papa ha volgut que el diumenge de la paraula tingui lloc dins l'octavari de pregària per la unitat dels cristians. La Setmana de la Bíblia també vol significar el valor ecumènic de la Sagrada Escriptura que indica als qui es posen en actitud d'escolta el camí a seguir per arribar a una autèntica i sòlida unitat. Benvolguts germans i germanes, prenguem consciència de la importància de la Sagrada Escriptura que ens posa en diàleg viu i permanent amb el Senyor. Més enllà d'aquesta setmana, fem que la Sagrada Escriptura ens acompanyi sempre. Trobem un espai per viure-la a la nostra llar. Us animo a dedicar una estona a escoltar atentament la paraula, deixant que el ressuscitat il·lumini els nostres neguits i desencisos amb la llum de la paraula, font de consol i d'esperança.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.